Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by.
I seguim endavant amb el de Farafar de Ràdio Illa. Ara, com sempre, amb aquesta fabulosa cançó per donar la benvinguda a la nostra psicòloga de capçalera, na Vanessa Parellada. Molt bon dia, Vanessa.
Molt bon dia a tothom.
Bé, avui volem abordar un dels assumptes que més ha acaparat la nostra atenció i potser una de les etiquetes que més han corregut amunt i avall, no sé si sempre de la manera més adequada. Estem parlant del TDAH, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat.
Correcte. Justament avui m'interessava parlar d'aquest trastorn. A més, ho has explicat superbé. Està com molt de moda, no? Se'n parla molt d'aquest trastorn últimament en adults. Volia parlar precisament del TDAH en adults, que és més desconegut fins i tot que en nens, perquè més està menys... Jo crec que en nens està hiperdiagnosticat i en adults està poc diagnosticat, però sí que se'n parla molt i a vegades pot ser que no sigui del tot encertat el diagnòstic. I precisament aquesta és la motivació de parlar-ne avui, no? Bueno, el trastorn per dèficit d'atenció segurament tothom ja n'ha sentit a parlar, però el que és, les sigles, el TDAH, és trastorn per dèficit d'atenció, i l'H de vegades es posa, de vegades no, perquè pot ser que hi hagi un TDA amb hiperactivitat, que és l'H és hiperactivitat, o sense hiperactivitat. Aquest és un trastorn neurobiològic que afecta la capacitat de concentració, d'autoregulació, de regulació d'impulsos, autocontrol, i sovint el relacionem amb infants, però també és un trastorn que persisteix en l'edat adulta.
O sigui, per exemple, ens pot impedir focalitzar la nostra atenció per seguir un discurs, per llegir, per mirar una pel·li, el que sigui.
Exacte. Com afecta en adults, hauria de ser una continuació de la infància. Pot ser que no estigui diagnosticat en la infància i que això ens despisti, però després veurem de quina manera podem descartar si és un TDAH o no, però bueno, en cas de que fos un TDAH, en adults es manifesta de manera diferent. Potser no hi ha tanta hiperactivitat física, però sí que hi ha més inquietud interna, més dificultat, com deies tu, per mantenir atenció en tasques llargues, impulsivitat en les decisions, problemes per gestionar el temps... Algunes claus per detectar-los és si tenim problemes constants per mantenir la concentració o acabar tasques. Si tenim aquesta sensació d'inquietud o impaciència interna. Si ens costa planificar o seguir rutines. Si ens oblidem, tenim tendència a oblidar compromisos o a perdre coses. Si tenim una impulsivitat verbal, això que diem algú que és de metxa curta, o impulsivitat a l'hora de prendre decisions. Però és molt important fer una bona avaluació perquè hi pot haver altres situacions que generin símptomes semblants a la hiperactivitat, però no ser-ho. Un indicador és que la història ja hagi començat a la infància, perquè el TDAH no apareix de sobte als 35 anys com un bolet, com qui es compra un mòbil nou, sinó que, encara que no estigui diagnosticat, perquè pot ser que no ho estigui, sí que aquella persona recorda que de petit li explicàvem que era molt trasto, que sempre estava, que no estava mai quiet, que a l'escola no podia estar quiet, que sempre tenia molt males notes, que sempre l'havien de renyar molt, que no parava, que es distreia molt fàcil, que amb una mosca es distreia, però no se li ha fet un diagnòstic, no? Pot ser que aquella persona sí que tingués un TDAH i no s'hagués diagnosticat, i llavors aquest és un dels indicadors, no? Que hi ha hagut ja una història prèvia d'una infància amb alguna... amb un color com el que hem dit, no? I que hi ha una persistència en el temps. No és que tinguis un mes dolent a la feina, sinó que és una manera de funcionar que t'acompanya sempre. I que, a més, té una afectació real. No és que avui estic distret, sinó, ostres, és que perdo oportunitats, per exemple, de feina, perquè és que no em presento les entrevistes, per exemple, no? Se m'obliden. Quan parlem de trastorns, sempre, per definició, un trastorn ha de ser algú que perquè ja es consideri patològic o trastorn, ha d'afectar la teva vida diària, no?
Ha d'haver un impacte, diguem-ne, que et faci, en certa manera,
un impacte real, no?
Disfuncional,
que,
ostres, no?
Exacte, correcte. Que et converteix en una persona que no t'adaptes o que tens problemes serios, com això, et costa complir amb compromisos, tens tasques que has d'entregar no sé quin dia i mai les entregues a temps, i passen més d'un àmbit, no només a la feina, sinó també doncs, a la convivència, a les relacions socials, amb l'oci. S'han de descartar que hi hagi altres causes, que podrien ser ansietat, depressió, problemes de son, que poden imitar els símptomes. I també és important saber distingir aquests falsos TDAH que hem dit, no? Perquè pot ser que un ordinador vagi lent, però pot ser que vagi lent o perquè és vell, o perquè el processador és antic i s'ha d'actualitzar, o perquè té un virus, o perquè té moltes pestanyes obertes. O sigui, el resultat és el mateix, però el diagnòstic no. I, per tant, si no fas bé el diagnòstic, no enfocaràs bé el problema amb aquella persona. I és important tenir en compte que el diagnòstic estigui ben fet i que els indicadors siguin els que hem dit, perquè, a més, avui en dia aquesta afluència i aquesta floritura de TDAH també té molt a veure amb la societat en la que vivim. Aquest bombardeig d'estímuls constants, aquestes notificacions constants, pantalles, soroll ambiental. Ens hem acostumat a mantenir l'atenció amb ràtios de temps molt curts, tot ha de ser un contingut exprés. Tenim molta pressió laboral, poques pauses, de vegades tenim uns entorns molt exigents, la pressió és molt constant i pot fer que sembli que no donem per més o que se'ns oblidin coses perquè realment estem sobresaturats, no? De fet, l'estrès és això, quan l'amenaça exterior és més gran que els recursos que tu tens per fer-hi front, no?
Això és el que t'anava a dir, Vanessa, que a vegades pareix que la melodia dels nostres temps, diguem-ne, que acompanya això que apuntes.
Exacte. Hi ha molt soroll ambiental, no? I a més, en problemes d'ansietat i depressió, l'atenció se'n ressent. Si tenim problemes de son, un cervell cansat doncs, també és un cervell que no focalitza. Quan tenim estrès crònic, doncs la ment també es dispersa més fàcil, no? Una ment saturada també es dispersa més fàcil. Aquest multitasking digital en el que estem sotmesos avui en dia, que saltem constantment tasques, canviem de canal cada 5 segons, estem veient una sèrie, a la vegada estem a Instagram i a la vegada estem contestant un WhatsApp en dos grups diferents, no? Parlem amb una persona d'una cosa i amb una altra, la mateixa persona en un grup parlem d'una altra cosa mentre veiem la sèrie i miro a veure si tinc un correu. Tot això és el nostre món d'avui, que encara que no sigui el món en el que nosaltres hem nascut, sí que ens hi hem adaptat en aquest món, no? I sí que estem immersos totalment en aquest món i fa que nosaltres cada vegada tinguem menys tolerància a l'espera, cada vegada tinguem menys tolerància a lo lent, a la frustració, a l'haver-nos d'esperar, cada vegada tenim menys hàbits d'organització i cada vegada estem més acostumats a que tot sigui ja, fins i tot els que tenim certa edat i no hem nascut en aquesta societat, no? Per tant, és important tenir en compte el que hem dit abans, no? Aquells indicadors que ens donen pista de si el que tenim és fruit del nostre temps o algun trastorn associat, ansietat, depressió, falta de son, estrès, etc. I si realment coincideix que ha començat ja la infància, que t'afecta la vida diària, que ja té una afectació real en el teu dia a dia, llavors ja sí que podria ser que estiguéssim parlant d'un trastorn per dèficit d'atenció. Que realment, com podem saber, per posar exemples concrets, no? de quina manera pot impactar en el nostre dia a dia, per exemple, la feina, dificultats per organitzar-te, per gestionar terminis, per mantenir l'atenció en una reunió o en una tasca repetitiva, gestionar l'estrès. L'estrès és inherent a totes les feines i quan se'ns fa muntanya amunt podria ser que tinguéssim un trastorn per dèficit d'atenció. Ens costa prioritzar el que fem primer, el que fem després, ens atabalem i igual no acabem fent res i llavors ens sentim malament perquè no hem fet res. No, això és molt típic del TDAH. En la parella, el TDAH produeix impulsivitat, dificultat per escoltar, dificultat per controlar les emocions i tot això pot generar conflictes o malentesos perquè pot ser que la parella pensi que això, que és que no m'escoltes mai perquè no t'interesso, perquè ja no m'estimes. Igual és algo diferent, no? I això també afecta, per exemple, la convivència quan una persona amb TDAH li costa mantenir l'ordre a casa, no? Complir la responsabilitat, gestionar les rutines. Pot ser un repte. Si quedem que quan arribi jo a casa estaran els plats nets i jo arribo i no estan nets avui, ni demà passat, al final penso que és que passes de tot, és que no t'importa els compromisos que adquirim, les passes pel forro. I no, igual aquesta persona no és que no tingui interès, no és que no t'estimi, pot ser que hi hagi una dificultat darrere que s'ha de detectar i que s'ha de gestionar d'una altra manera. En l'oci, aquesta tendència a buscar activitats estimulants, a canviar sovint d'interessos, no? Ara m'apunto a fotografia, em compro una supercàmera i ara que porto 3 sessions de curs m'he cansat i ja estic obsessionat amb una altra activitat, que és la guitarra, em compro la millor guitarra que hi ha i al cap d'un curs pues, també ho deixo, no? Això també és molt típic de la hiperactivitat del TDAH. I a les relacions socials, bueno, pues, afecta la capacitat de mantenir l'atenció en converses, la capacitat per mantenir amistats estables. Són persones que interrompen tota l'estona quan estan parlant, interrompen tota l'estona els altres, no? Genera incomoditat, són persones que dius, ostres, l'estimem i estem amb ell a tope, però ja sabem com és, tot aquestes coses que el fan doncs, difícil de sobreportar, no?
Hem pogut, crec que dibuixar molt bé, diguem-ne, el TDAH per entendre el que és i quines conseqüències té a les nostres vides. Una vegada detectat o diagnosticat, com s'aborda en adults i en infants, més o menys de la mateixa manera? És diferent? Com va?
En infants s'aborda de manera diferent, s'aborda més des de la família i des de l'escola, sobretot, hi ha d'haver una feina conjunta. És molt important, quan parlem de trastorns, tenir en compte l'alliberament que suposa per la persona diagnosticada i per les famílies, i a l'adult això es veu molt, no? Quan algú diu el que et passa és això i tu portes anys patint i algú et diu et passa això, és aquest alliberament de ja no em sento culpable per veure que voldria fer coses i no sóc capaç, perquè per fi tinc una resposta, o l'alliberament en quant a parella, no? De dir, ostres, jo m'havia pensat tota la vida que el meu home, la meva dona no m'estimava, passava de tot. I no, era un tema que no estava diagnosticat, que amb una sèrie de pautes es pot millorar. El simple fet de saber-ho ja és terapèutic, no? El simple fet de tenir un relat alternatiu al que tenies, no? De dir, tinc un funcionament cerebral diferent, no vol dir que sigui mala persona, no vol dir que no tingui interès, no vol dir que els altres estaran millor sense mi perquè jo sóc un desastre a casa, no? Sinó que hi ha un motiu pel qual les coses són així, i es pot treballar, no? En adults, doncs, ajudar a l'organització del temps, a la planificació i organització del temps, dividir les tasques en passos petits, mantenir els espais ordenats, perquè tenir un entorn físic amb pocs estímuls ajuda a no dispersar tant l'atenció, l'exercici físic regular per ajudar a reduir aquesta inquietud interna i aquest ajudar la concentració, el mindfulness i la meditació, que ja en vam parlar en el seu moment, que van molt bé per relaxar-te en el moment, però després estàs entrenant el teu cervell a disminuir la reactivitat, a que no reaccioni davant de les coses, sinó que mantingui la calma i que prengui decisions conscients i meditades. I bueno, la teràpia psicològica pot ajudar a centrar més en el teu cas, quina és l'àrea que potser està més afectada, què és el que t'interessa a tu més millorar i ajudar a desenvolupar recursos adaptats a la persona que ajudin a millorar aquest autocontrol. I si no tens TDAH també pot millorar, perquè pot ser que hi hagi persones que tinguin tots aquests símptomes i que no tinguin TDAH, però que també puguin necessitar treballar hàbits que millorin l'atenció o millorar la regulació emocional per reduir la impulsivitat o reforçar l'autoestima. Al final, la teràpia és com un entrenador personal per la teva ment adaptat a la persona que tens davant, no? a la situació que té.
Això és el que t'anava a dir, perquè és possible que persones sense diagnòstic o sense que diguem-ne, aquesta dispersió els afecti de manera que es tornin disfuncionals, però sí que percebi que en alguns moments doncs, sí que la pateixen.
Sí.
Doncs bé, estàs donant ferramentes, eines per poder afrontar-ho. I jo no sé si, per exemple, ser conscient de la hipotètica amenaça que suposa la nostra vida enganxada a la pantalla també pot ajudar.
Sí, això, prendre consciència d'això i després tenir el compromís de... Quan el tema de la pantalla, d'estar enganxats a la pantalla, és, jo crec que és un dels mals més grossos que tenim avui en dia, que ens afecta a tot. A les relacions personals, ens afecta el son, perquè solem adormir-nos mirant el mòbil els últims 20-40 minuts abans de dormir, fent doncs, una miqueta de mirar l'Instagram o el que sigui, lo típic que t'adorms perquè et cau el telèfon a la cara, sí. I llavors et despertes i dius, oi, tenia el telèfon aquí. Som conscients de quines coses estem fent i si no, algú extern, en un entorn segur, ens pot ajudar a veure quins són els nostres hàbits en general de la vida, quan ens aixequem al matí, com ens anem a dormir, quin tipus de gestió del temps fem, tenim temps lliure, busquem tenir temps lliure, com és el nostre relat de les coses que ens passen en parella, perquè el relat que fem servir per explicar el que ens passa és definitiu a l'hora de sentir-nos millor i de trobar solucions. No? És molt important analitzar, fer anàlisi del discurs, d'aquest relat que tenim sobre les coses que ens passen, i després tècniques més de teràpia cognitivo-conductual per entrenar l'atenció, per entrenar la concentració, per entrenar la planificació, per assolir un hàbit. Això tot es pot treballar.
Déu-n'hi-do, això que apuntes tu del relat, en definitiva, l'explicació que ens donem a nosaltres mateixos sobre com som a la Terra i què volem fer, sí. I per què ho fem, tot això... Jo crec que això, Vanessa, un dia podríem dedicar un espai, perquè, clar, a vegades...
I estic d'acord.
Vull dir que a vegades no se'ns escapa de que amb les reflexions internes que ens podem fer, diem, aquest relat que jo mateix em faig, diguem-ne, sí. És real, me l'estic imaginant, o aquest relat que jo compro de la meva parella, del meu familiar o del meu psicòleg o de qui sigui, és real, casa amb el que jo penso?
Això has donat en el clau, aquesta sensació de dir, vale, sí, jo ara canvio el relat, però és com si m'estigués fent trampes al solitari, perquè sí. Jo m'explico la meva vida d'una altra manera i ja està, ja estic curada, no? I ja m'invento una història alternativa, no funciona així. Perquè les coses que ens passen... Això seria molt interessant, igual, si tinguéssim fragments de casos, de persones, o buscar-ne, no? I llavors fer en directe anàlisi del discurs d'aquests fragments i proposar explicacions alternatives en aquells fragments sense canviar el que està dient, sense inventar-nos una persona nova, sense obviar les coses que ens està dient, però canviar la manera d'explicar-ho, ampliant la perspectiva. Al moment aquella persona sent un alleujament, que sembla màgia, però és que no és màgia, és que les paraules són fonamentals. Les paraules que utilitzem creen la nostra realitat i, per tant, vivim amb la realitat que ens relatem. No? Per això és tan important tenir informació i saber les coses que ens passen, saber que no estem sols, saber que el que ens passa no és estrany, que el que ens passa ve d'aquí, ve d'allà, pot... perquè això... alleuja tant la càrrega que tenim de culpa cap a nosaltres mateixos, no? Aquesta sensació de que som víctimes de les coses que ens han passat, aquesta sensació de culpabilitat de no saber-ho fer millor, aquesta sensació de jo vull estar millor amb la parella però no me'n surto perquè vull trencar un patró i no puc i no sé per què, perquè m'he llegit no sé quants llibres d'autoajuda i no me'n surto, no? Aquesta sensació de no me'n sortiré, és molt frustrant. I quan al final trobes el perquè i trobes la manera de sortir d'aquelles arenes movedisses, la vida de cop és com si engeguessin el llum. No? Ho veus tot d'una altra manera. I sí que pot ser molt interessant fer un programa, m'ho apunto, perquè el proper pugui ser així, potser.
I si vosaltres també teniu idees per aquest espai de psicologia de na Vanessa Parellada, doncs ja sabeu, ens ho podeu fer arribar a info@radioilla.cat o si no us poseu directament en contacte amb na Vanessa a través del seu Insta, Vanessa_Parellada, així de fàcil.
Correcte. Els dos últims programes, de fet, han sigut inspirats en casos de pacients, no? El de la hiperactivitat, són dos casos, tres casos, i el de maltractament psicològic, malauradament, també. Per tant, és important aprofitar aquest espai que tenim públic, aquest servei públic que tenim de donar veu potser a molta gent que potser està en la mateixa situació i tenen aquesta foscor encara, no? De poder donar una mica d'esperança.
Vanessa Parellada, com sempre, moltíssimes gràcies, una abraçada, que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada per tots també.